a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Comencem una nova setmana, és dilluns 20 de gener del 2025 i déu-n'hi-do la temperatura que tornem a tenir. Ha fet fred avui, ara en parlarem a la previsió meteorològica, però avui no sé com estàs. Estàs trist? Si estàs trist o trista, mira, avui té explicació. Sí, perquè avui és el dia més trist de l'any, almenys segons el psicòleg Cliff Arnall, que va arribar a la conclusió de que el tercer dilluns de gener de cada any és el dia més trist de l'any. Mira, no sé, pren-te-ho com vulguis. Han fet uns estudis i han arribat a la conclusió de que no mola avui, aquest dilluns. En anglès l'anomenen el Blue Monday. I és avui, 20 de gener. De totes maneres, això és com els divendres 13. Que si et diuen que avui ha de ser el dia més trist de l'any, doncs que sigui el més divertit. Fes alguna cosa que t'alegri el dia, les coses com siguin. Mira, jo estic content. Sí, sí, estic content, perquè ja sabeu que si no a la ràdio no tens visites, doncs és avorrit. I jo porto 10 dies rebent els alumnes de segon d'ESO del Joan Oro. Venen amb grups reduïts per poder gaudir de l'experiència de la ràdio, parlem de la ràdio, i després també els asseiem als micròfons i ho proven. I el darrer grup, que ells no ho sabien, els hi dic, mira, ja que quasi ve és l'hora, us espereu una mica i sortireu en directe. I clar, això de sortir en directe té la seva cosa. Són un grup representatiu dels més de 100 alumnes que han vingut de segon d'ESO del Joan Oro. Nois, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No us enganyava, aquí els tenim, Mira, amb nosaltres està la Kelly, el Pol, la Laia, el Gerai, l'Àlex i el Danner, el Donner, perdó. Danner, Donner, com es diu?
És Danner.
Danner. Ells venen a la ràdio perquè fan un podcast i volen saber què és la ràdio, conèixer la ràdio per dins, com treballem per després ells fer un podcast, que al final no està tan allunyat de fer ràdio. I jo vull que us expliquin, però molt breument, cadascú de què han fet el seu podcast. Kelly, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu de què has estat fent el podcast?
Pues jo l'he fet de La Roca, ¿vale?
De La Roca, l'actor,
Sí, sí. I, bueno, i l'altre el vaig fer de...
Dos podcasts has fet,
Bueno,
tres.
Sí. Però, tipo, el primer va ser de La Roca.
Aquest és el que t'ha marcat més.
Sí, que m'ha agradat molt. L'altre és una entrevista, també, però no me'n recordo de qui.
Bueno. Bueno, ja l'escoltarem. Les coses com siguin. Bueno, a veure, el que t'ha marcat més és el Dwayne Johnson, el de l'actor, La Roca.
Sí.
Molt bé. Tu, Pol, de què l'has fet?
Jo l'he fet de... Bueno, que entre el meu grup feien com si fóssim professionals de tres esports. I l'he fet d'un professional de MotoGP, l'altre futbolista professional i l'altre que jugava a bàsquet professionalment.
Molt bé. Laia, tu de què l'has fet? A veure.
Bueno, jo també n'he fet tres. Un en català, un en castellà i un en anglès.
Caram.
El de català l'hem fet sobre cuina tradicional, el que la gent sol fer malament. Mm. El segon, de castellà, l'hem fet sobre una entrevista al Messi, al jugador de futbol.
Caram. Però no heu aconseguit parlar amb el Messi, no?
No,
perquè si ho aconsegueixes no em dius com se fa,
Vale,
està
ja,
molt
ja
difícil.
Ja t'ho explicaré si ho aconsegueixo. I després el tercer, en anglès, l'he fet sobre un accident de cotxe.
Caram, molt bé. Gerai, de què l'has fet tu, a veure?
Jo he parlat sobre l'inundament que va passar a la Dana.
Ahà, sí.
I pues, també de l'incendi.
Ah, d'aquell incendi d'aquell edifici,
Sí.
Que es va cremar tot, pràcticament.
Sí.
Déu-n'hi-do. Àlex.
Bon dia.
Bon dia. De què l'has fet tu? A veure,
quin és el... Adolescents i els seus vicis.
Adolescents i els seus vicis?
Sí. Com jugar a la Play, Nintendo...
Ahà, i a quina conclusió has arribat?
Que no se té que jugar tant.
Ah, i això...
I se té que passar més amb la família, amb els amics.
Vale, vale. I això, què et sembla? Tu ho faràs o no?
Jo sí.
Ah, ja ho feies o ho faràs a partir d'ara?
Ho faré a partir d'ara.
Vale, perfecte. Danner, què tal?
Bé,
a veure, tu de què l'has fet?
Pues, a veure, la veritat és que jo en altres l'hem fet... El de català l'hem fet sobre el... espera.
Estem en directe. Si no et surt ara... Bueno, pues el de castellà, de què l'has fet?
El de castellà l'hem fet el de sobre el canvi climàtic.
Ah, déu-n'hi-do. I el d'anglès, aquí.
Sí. El d'anglès l'hem fet del tema sobre el bullying.
Molt bé. I què tal, això de preparar el podcast? Us ho heu treballat? Hi ha feina?
Molt difícil.
Molt difícil.
Molta feina.
Bueno, sí, és bastanta feina, però si us ajudeu entre el grup, pues...
Però és el primer, això només és el primer.
Sí.
Bé, doncs d'aquí, a veure què surt. Kelly, Paul, Laia, Yerai, Àlex i Danner, tenim més persones a l'estudi. Mira, els ja toca també ells parlar per la ràdio, què hi farem. Us ha agradat la visita a la ràdio?
Sí, bastant.
Sí. Doncs apa, em quedo amb això. Gràcies per visitar-nos.
A tu.
Adéu.
Vinga, adéu, adéu.
Si és que ja sé que us hi quedaríeu, però què hi farem? Heu de tornar a la classe. Són les 12:26 minuts, 5,2 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Avui hem baixat a una mínima de 0,3 graus positius, o sigui, pràcticament zero. Avui hem començat el dia ennuvolat i, escolta, a hores d'ara, res, una mica per sobre dels 5 graus. Què és el que ens espera pel que queda de dia? Noàlia García, què tal? Bon dia.
Bona tarda. Avui continua el fred i les glaçades i, a més, baixen les temperatures màximes. 10 graus a Balaguer i a Tàrrega, 8 a la Seu d'Urgell, 7 a Lleida i 6 a Viella. Predominen els cels ennuvolats sense descartar precipitacions febles i disperses. Avui, cota de neu al voltant dels 1.000 metres. Demà continuarem amb cels ennuvolats o coberts i s'esperen precipitacions. Al Pirineu, la cota de neu pujarà d'uns 1.000 metres fins a més de 2.000 al final de la jornada. Demà pugen les temperatures mínimes, 3 graus a Tàrrega, 1 grau a Balaguer i 4 sota 0 a Viella. Les temperatures màximes pugen al Pirineu i a la resta es mantenen similars. 12 graus a la Seu d'Urgell, 11 a Balaguer i a Tàrrega, 10 a Lleida i 9 a Viella. Demà continuaran les glaçades al Pirineu i a les zones més properes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noèlia. Ja saps que quan tenim condicions climatològiques adverses, ull a la carretera. Escolta, abans de rebre els consells dels advocats, t'explico que la Fira d'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya ha tancat la 28a edició aquest cap de setmana, com ja et vam explicar, amb un augment del 50% dels visitants. Enguany ha destacat la presència de persones doncs, que procedents de la demarcació de Barcelona, així com la... de la comarca del Segrià també. En menor mesura han passat per la fira visitants de Tarragona, Girona i València. Durant aquests 3 dies de fira, la programació ha inclòs diferents activitats per tal de convertir les Borges Blanques com a referent del sector tant pels productors com pels consumidors procedents de més enllà de la comarca de les Garrigues. L'acte de cloenda del certamen s'ha dut a terme doncs, el darrer dia i diumenge i va ser presidit pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. Pel que fa al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, ja ha avançat la convocatòria per formar i contractar una 80a de professionals per a tasques d'acompanyament i suport als temporers que treballaran aquest any a les campanyes agràries de la demarcació de Lleida. L'organisme del Departament d'Empresa i Treball hi destinarà 1,7 milions d'euros. Les persones que es podran contractar hauran d'estar aturades i estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació. Els contractes seran a jornada completa i tindran una durada de 6 mesos. El període de presentació de les sol·licituds per incorporar aquests professionals s'ha obert avui mateix i s'allargarà fins al 7 de febrer, perquè és veritat que la campanya de la fruita la veiem llunyíssim, la veiem sempre a l'estiu, però els preparatius doncs, s'han de començar a fer amb temps perquè tot vagi millor que la temporada anterior. A més de tot això, doncs, el temps passa rapidíssim i, per tant, és una cosa que, quan abans ens hi posem, millor acabarà sortint les històries. I també t'explico que les exportacions de Ponent i de l'Alt Pirineu van caure el novembre un 6,9% fins als 226,1 milions d'euros en comparació al mateix mes de l'any passat, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Vinga, nosaltres fem una pausa i... Consells d'advocats, aquí a Cope Lleida.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday. Els consells legals que ja saps que ens arriben tots els dilluns amb els amics de Kudos Consultors, que els trobes a internet, kudosconsultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. I després aquest telèfon, que és fàcil de recordar, i que per fer aquest primer contacte jo crec que és ideal, la 973-28-28-18. 973-28-28-18. És un telèfon on ja saps que t'atendran de manera totalment personalitzada, perquè un quan té un problema és el que busca. Escolta, jo t'explico el meu problema i dona'm solució per mi, no genèrica. Amb nosaltres està el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i bon any, Ricard.
Bon any, és veritat, sí. Que no ens veiem des de l'any passat.
Tot i que ja estem a la segona quinzena de gener.
Sí, sí. Podem anar dient bon any, diuen, fins a Setmana Santa. El que passa és que cau molt lluny aquest any, la Setmana Santa.
O fins a Sant Anton, no?
Per tant, en fi, Josep Lluís, parlem... d'hipoteques. Mira, és un d'aquells temes que és recurrent.
No, novament, sí.
Sí, hi ha molta gent amb hipoteques i, a més, és un pas a la vida en el que et lligues de promig, ja dic, entre 25 i 30 anys o més. I, per tant, és un tema que, si pots recuperar un tant per cent dels interessos o no, o que et baixin o que et pugin, la repercussió és molt més gran del que sembla. Per tant, la gent està a la guait i sembla que la justícia europea també. Avui parlem d'un dels índexs d'aquests que també n'han parlat, quan parlem d'hipoteques, que és l'IRPH. Correcte. Que el fem anar per moltes coses, però es veu que per hipoteques també es fa anar.
Bé,
quina novetat hi ha?
El motiu d'avui d'aquesta intervenció és que el dijous 12 de desembre, és a dir, fa poquet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una sentència, un últim pronunciament, perquè han hagut abans d'altres, que sembla que condiciona la nulitat o no de l'IRPH. Aquesta notícia potser va passar desapercebuda, potser per alguns perquè ens va agafar el Nadal i el Nadal monopolitzava les notícies, o pot ser per altres perquè diuen que aquesta sentència realment no és una novetat i que no ha de comportar cap canvi de criteri, tot i que hi ha alguns que opinen el contrari. Pensem, a més, que tot això enmig del col·lapse dels jutjats, que encara no s'han recuperat, de clàusules sol, de clàusules despeses i tal i qual. Aleshores, penseu que, encara que pugui semblar el contrari, els préstecs, per definició, no comporten interessos. Salvo, excepte, quan ho has pactat. I lo normal és que quan hem una entitat bancària hi hagi interès. Aleshores, aquests interessos poden ser fixes, poden ser variables, poden tenir una fórmula mixta, i que normalment quan són variables hi ha el que se'n diu un tipus d'interès de referència. Els més coneguts, l'Euribor, l'IRPH, i també hi ha hagut altres successivament en el temps. Què vol dir IRPH? Vol dir, són les sigles de índice de referència de préstamos hipotecarios, que eren molt, 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 molt freqüents, sobretot amb les caixes d'estalvis en una determinada època, i d'índex IRPH n'hi havia de quatre tipus. Era una cosa molt freqüent i era normalment l'alternativa a l'Euribor. Teòricament era una cosa, teòricament era una cosa que tu optaves per això o per allò, tot i que algú es pot dir, escolti, ja més que a mi l'opció no me la van donar, em van dir que això era, si més no em van aconsellar que això era el millor, i va dir. I després la problemàtica és que els que van signar amb algun tipus d'IRPH, que per cert van desaparèixer l'any 2013, tres dels quatre IRPHs van desaparèixer el 2013, precisament per la seva polèmica, la gent es considera considere que es va quedar perjudicada perquè l'evolució de l'IRPH va ser pitjor generalment que l'Euribor. Aleshores, què vol dir? Que hi havia una diferència que feia que la meva hipoteca fos més cara que la teva. I quan sorgeixen les comparacions és quan aquí apareix la polèmica.
I tan fàcil que seria fer-ho tots amb un mateix índex?
Bé, en principi la pluralitat no és una cosa negativa. Jo crec que això és com els... No sé.
Depèn de com et vagi.
Depèn
com
et vagi, no, però això dius... És millor el gelat de maduixa que el gelat de xocolata? Doncs pues cada un té els seus... El problema és que, a part d'aquesta diferència de funcionament, el tema és que la gent diu que no van ser informats de com evolucionaven l'un i l'altre, sobretot, perquè sempre acabem comparant-nos amb l'Euribor. Com evolucionava un i com l'altre, i aleshores, bueno, pues que aquesta diferència, pues, se consideren perjudicats i no hi ha prou informació, prou transparència i que es considera que és abusiva. Bé, aquest tema és polèmic, els mateixos tribunals són de diferents opinions. El Tribunal Suprem tenia una opinió en el sentit de que això no es tocava. Ja dic, insisteixo, va desaparèixer l'any 2013 i uns van substituir l'IRPA per un fixe, els altres van substituir per un Euribor, va haver diverses maneres, inclús la normativa va procurar una alternativa, que ara el Tribunal de Justícia ha dit que aquesta alternativa d'una determinada disposició addicional, pues que tampoc és correcta. El cert és que la polèmica subsisteix i el que ha dit ara el Tribunal Superior de Justícia és que perquè aquesta clàusula sigui transparent, vale, sigui transparent, ha de reunir uns certs requisits, és a dir, una informació prèvia. Aquesta informació prèvia era la referència de determinades normes, a determinat boletí oficial de l'Estat, les advertències de determinades circumstàncies segons el que indicava el Banc d'Espanya i una sèrie d'informacions i continguts. Que també cal dir que si ens quedem aquí, moltes de les hipoteques que jo he vist no compleixen aquests requisits. Però hi ha una segona circumstància. No solament té que haver aquest requisit de transparència, sinó que la clàusula té que ser abusiva a més. Uh-huh. I aquí és on el tema patina. Patinae i segueix patinant i on apareixen els dubtes. Perquè són abusives, es consideren abusives aquelles clàusules que van contra les exigències de la bona fe i causen un perjudici al consumidor, un desequilibri important entre els drets i obligacions de les parts que deriven d'aquí. I aquí és el tema que no està clar. Aleshores, jo suposo que la polèmica es torna a obrir, ja amb alguns mitjans de comunicació se n'han fet referència, o amb alguns despatxos d'advocats, i el tema està a l'aire. Per tant, ja des de fa molt temps teníem una pila d'hipoteques i de clients que estaven esperant a veure què ens dèiem i potser ara se reviscolarà aquesta polèmica. Està oberta la qüestió del debat, està oberta la qüestió de que la gent se pregunte a veure com està i en particular, i també una mica la qüestió era els que es faiguin moltes il·lusions potser que no se'n faiguin tantes, i els que no en tinguin cap potser que tinguin alguna mena d'esperança.
Com tot això, amb tot això dic que, com sempre, acudiu a Acudos Consultors per exposar el vostre tema, la vostra situació, de fet, perquè ja ho veieu que, com que tot això és subjecte d'interpretació, sí, no és un 2 + 2 = 4, sinó cada situació, segons el paper que vas signar, segons com t'ho van explicar, etc. Doncs aquí és on Acudos Consultors et donaran un cop de mà perquè t'atendran de manera totalment personalitzada. La teva situació, la teva solució. En 973-28-28-18, 973-28-28-18, però insisteixo que el tema de l'hipoteca és un tema que lliga durant molts anys. És per uns volums de diners molt importants i val la pena, escolta, val la pena mirar-se-ho. Com deia el Josep Lluís, no ens fem il·lusions abans d'hora, però, escolta, no deixem de mirar-ho tampoc. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, camí cap a la una de la tarda, és dilluns, i hem de parlar d'esports, perquè a més, no, la setmana passada sí que vam parlar d'esports, però feia tres setmanes que no, i clar, les jornades van succeint-se i en alguns casos no hi ha massa canvis, però en altres sí, eh? Jo et poso sobre la taula resultats de cap de setmana, i després, amb l'Albert Square, el cap d'esports del diari de la Mañana, parlem de sensacions i de notícies, eh? I d'anàlisis de partits. Mira, comencem amb hoquei femení. Hi va haver jornada aquest cap de setmana, tot i que el partit del Vila-sana ja s'havia jugat el passat dia 14 de gener, recordem, amb victòria davant del Palau per 1-2. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va guanyar a casa 8-0 al Vic, i l'Alpicat no se'n va sortir a la seva visita a la pista del Caldes, 3-2. Amb bàsquet femení, ulla el Cedis La Seu, perquè ha tornat a perdre aquest cap de setmana, 72-66. Són les penúltimes i, vaja, han passat ja de l'Equador i han passat de la primera volta, i per tant s'ha de... Aviam, està tot molt apretat encara per la zona baixa, però sí que aniria bé un parell de victòries, si fos tan fàcil com dir-ho, doncs perfecte, però ja ho sabem que tot és molt difícil, però sí que aniria bé un parell de victòries per, escolta, començar a mirar a la zona de baix, mirar-la, però no estant-hi, m'entens, eh? Que tindrà sortit, per entendre's, encara que la tinguis a prop. Qui sí que ha fet un pas interessant, i curiosament, potser davant del rival que menys ens ho pensàvem, és en bàsquet masculí el Força Lleida. Victòria, jo crec que molt contundent, ahir, davant del Gran Canària, ahir al migdia, al final per 10 punts, però el Jaiopos Lleida va estar coquetejant sempre, sobretot el tercer i el darrer quart, amb un més 15 i fins a un més 20. 20 punts per sobre. Al final van ser 10, perquè és veritat que va haver un minut en el que es van perdre 3 pilotes, 3 jugades, i va ser un parcial de 6-7-0, i va ser, posem-nos-hi, que encara patirem. El Jaiopos Lleida, amb això, puja ja a la posició número 13 amb 6 victòries i 11 derrotes. El darrer és el Corunya amb 14 amb 4 victòries, però és que a partir d'aquí tenim el Girona, el Granada i l'Andorra amb 5 victòries, i amb 6 el Breogán, el Lleida i el bàsquet. I a partir d'aquí ja hi ha un salt cap a les 8 victòries. Per tant, s'ha d'anar sumant. S'ha acabat la primera volta, curiosament, amb la meitat de les victòries que diuen que es necessiten per salvar-se, que són les 12. Primera volta, 6 victòries. Veurem com va la segona volta. En futbol femení, l'AEM va caure a la seva visita a Logroño, 3-1. Baixen a la setena posició, 22 punts, a un punt de la promoció d'ascens. Empat del Lleida Esportiu a la seva visita a l'Atlético Baleares, 1-1. El Lleida també surt de zona d'ascens, es queda setè amb 30 punts, també a un punt del playoff d'ascens,
i a la tercera federació tenim empat de l'Atlètic Lleida i derrota del Mollerussa. Pel que fa al futbol sala, victòria del futsal Lleida 1-7 davant del Ripollet, i amb vòlei tenim la primera derrota del Balàfia Vòlei 3-2 a la pista del Barberà. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, doncs escolta, aquests són els resultats. Ahir jo crec que es va viure, potser, jo tampoc hi entenc massa, per això t'ho pregunto a tu, però a mi em va donar la sensació que ahir al Barris Nord vam veure la millor cara d'un força Lleida aquesta temporada. Partit seriós, llevat d'algun minutet del darrer quart, seriós de punta a punta. Em va agradar.
Sí, home, sense cap mena de dubte ha estat el millor partit de la temporada. És cert que hi va haver els 3 minuts de desconnexió, però sí. Bueno, si algú es pensava que és normal o que podem esperar, aspirar a fotre-li de 20 al Gran Canària, és que pues no. Encara ara, acabada la primera volta, no entenc res, no? Aleshores, jo crec que en línia general va ser el millor partit de l'equip. Es reclamava, i es va començar a albirar a Múrcia, però sobretot es reclamava, doncs, que l'equip s'hi fiqués des del primer moment, i certament el primer quart d'ahir és per ficar-lo en vídeo a tots els equips de base del club, perquè va ser extraordinari davant d'un Gran Canària que és cert, doncs, que arriba per decisió pròpia dissabte a les 11 de la nit a Lleida, que no sé si directament se marxava a Vilnius perquè dimarts té el partit d'Eurocup a terres lituanes, i que el Barris Nord és un pavelló, doncs, que als equips, sobretot als grans, els hi fa molta mandra venir, no? Perquè, bueno, som un equip molt farragós, que la gent apreta moltíssim i que, bueno, sempre és complicat jugar. I aleshores, bueno, jo crec que es va produir la tormenta perfecta, que el primer quart de l'equip de Gerard Encuentra va ser extraordinari, i sota el meu punt de vista ha estat, doncs, el millor partit de la temporada, perquè, insisteixo, és molt difícil mantenir el nivell dels 36 primers minuts,
sí, és...
o del minut 1 al 33, durant els 40, no? Aleshores, bueno, jo contentíssim, i bueno, pues acabem la primera volta en mig porronet, no?
Sí.
Diuen que la permanència pot estar en 12 victòries, doncs bueno, ja en tenim 6, estem sobre les previsions. Però bueno, l'important és que s'ha de veure una molt bona imatge de l'equip, amb gairebé tots els jugadors connectats. No?
Jo,
les darreres jornades es parlava de la desconnexió, sí, d'alguns, i que s'havia trobat en falta el rendiment d'alguns, i bueno, jo crec que ahir tothom va estar a un nivell molt bo.
Sí, sí, per això et deia, em va semblar un partit molt seriós. No sé si va contribuir a això. Jo no vaig venir el dia del Girona, hi va haver el company, el Sergi, que avui tampoc ens acompanya aquí als estudis. No sé si aquest bon resultat, evidentment, a part de tota la part esportiva i de tot el que es treballa durant la setmana, també ajuda que no hi havia un ambient de tanta crispació al Barris Nord, que sí que em diuen que hi va haver el dia del Girona.
Bueno, clar, és que el dia del Girona va passar de tot, no?
Ja.
Aleshores...
Però vull dir que això els jugadors també ho acusen, això, eh?
Bueno, jo crec que... A veure, els jugadors ja els va bé que el pavelló estigui calent, no? Aleshores, bueno, el que no va bé és que hi hagi moltes interrupcions. I és veritat que el dia del Girona, doncs, n'hi va haver bastantes interrupcions. Però jo crec que ahir el que va passar és que, bueno, el Gerard Encuentro va dintre de premsa, no? Quina ha estat la diferència respecte a... que ha canviat respecte als últims partits? Res. I és així, ell creu molt en el treball diari, no? El que passa que ahir es va produir la tormenta perfecta, que t'explico, no? Doncs un Gran Canària, doncs, que va venir aquí, jo sé que gent d'allí, doncs, ja me deien, tinc un mal palpito, oi, tinc un mal palpito. Bueno, per això, perquè el Barris Nord, pues, bueno, pues és un pavelló que fa molta mandra jugar, i com més gran ets l'equip, doncs encara més, perquè més obligat estàs a guanyar.
Clar.
No? I nosaltres, evidentment, vam protagonitzar una posada en escena espectacular. Una de les coses que li havíem, no recriminat, però sí que havíem comentat en els darrers partits de Gerard Encuentra, és que li costava trobar un 5 en pista que li donés les prestacions i el rendiment que ell exigeix, doncs ahir amb el 5 titular ho va clavar, perquè certament, bueno, la prova d'això és que fins que no falten 3 minuts i mig no comença a fer rotacions. Un tècnic de vegades al minut 2 o al minut 3 ja comença, sí, a canviar peces, no? Doncs, bueno, jo crec que la posada en escena ahir de Brople, de Villar, Matzen, Oriola, va ser, i per avui, evidentment, va ser absolutament espectacular. I a partir d'aquí van començar a obrir aquesta que es fletxa en el marcador, que era una de les claus, no? Tenint en compte com arribar a Gran Canària, doncs, hòstia, si comencem forts i si podem fer via des del començament, doncs amb ells potser els hi pots fer una mica de bola. I és el que va passar. Quan Gran Canària s'hi va voler ficar, doncs, bueno, es va trobar un pavelló endolladíssim i amb un equip doncs, que estava defensant a un nivell extraordinari i que en atac també va tenir un nivell d'encert doncs, molt bo.
Proper partit, Albert, tornem a jugar a casa diumenge vinent, 5 de la tarda, ve el Baskonia, 8 victòries, 9 derrotes. Bé, la solució, com bé deies, suposo que Gerard en compte també va dir això, és feina entre setmana i a tornar-ho a posar sobre la pista.
Bueno, Baskonia ja li van fer feina allí a Vitoria, en un partit que vam dominar durant molts minuts i que va haver aquella jugada de Marcus Howard que ens acaba fent 38 punts i que amb una tècnica antiesportiva claríssima que no li van xiular i que hagués suposat la seva expulsió. Home, sense els 38 punts de Howard, des d'aquella jugada fins al final en fa 17, imagina't. Val? Vull dir, ja li van donar feina. També és veritat que igual que nosaltres anem creixent, la resta d'equips també van creixent. Baskonia va haver de guanyar a Panathinaikos, que és el líder de l'Euroliga. A més, va veure el partit i va guanyar bé, no? Bueno, és complicat, com tots els partits de Barris Nord. Jo insisteixo en el de sempre, acabem d'arribar.
Clar.
Sí, tots els rivals són complicats a casa, tots. I com va dir Gerard a la prèvia, segurament tots ens veuen, bueno, aquests són els últims, bueno, a veure què tal, el que passa és que els hi fa molta mandra, no? Llavors, bueno, si són capaços de mantenir aquest encert que vam tenir ahir i aquesta intensitat, doncs li podem fer feina al Baskonia, però que ningú no cometi l'error de pensar ara que, bueno, si ens ve la de la Gran Canària, doncs que vingui el Baskonia, que també se'l farem. No, serà complicadíssim. Clar. Jugadors importantíssims. Té un Marcus Howard, que ara ens en fa 38 i que ha estat màxim encistellador de l'Eurolliga la passada temporada. Aleshores, no serà fàcil, però, òbviament, sempre és millor doncs, començar la segona volta estant en zona de permanència i amb les bones sensacions que va deixar la victòria davant el Gran Canària.
I tant. Tu que tens bons contactes al bàsquet, ara parlaves de que bé, nosaltres hem crescut i la resta d'equips també, nosaltres hem hagut de fer fitxatges i la resta també en fan. No sé, exemple, per exemple, el Girona, que ja el donàvem com per... Bueno, l'última plaça ja se la quedarà el Girona ha revifat, ha hagut de fer fitxatges. El Força Lleida també ha hagut de fer fitxatges. A nivell de pressupost, això estava previst a inici de temporada o s'ha hagut d'anar improvisant?
Home, tu quan planifiques una plantilla sempre ho fas amb l'esperança i amb l'il·lusió de no haver de tocar res, no?
Sí, sí,
una mica
però...
com va passar l'any passat a partir de la jornada 4 que arriba també en un gratuit, no? A partir d'aquí, bueno, els clubs també són realistes i són conscients doncs, que s'ha de deixar un raconet perquè poden passar moltes coses, perquè a vegades tu potser has de fer canvis per temes de rendiment, però a vegades potser has de fer canvis per temes de lesions. O sigui, a Andorra, per exemple, que s'ha ficat en un lío gros, però és que, clar, és que surten lesionat per partit, no?
Sí.
Aleshores, bueno, a aquest calaix hi és. Què passa en el cas del Javi Bosch? Que ja no és que tinguem que fer modificacions, és que hem d'acabar de tancar la plantilla.
Clar. Bueno, això t'ho anava a preguntar, Albert. Estàs comptant amb l'equip o encara reforçaries alguna posició?
No, home, jo continuem necessitant un 5. Sí, és veritat sí. Que ahir Hamilton doncs, fa un aliup i... però és que l'home necessita 2 mesos. I clar, no tenim ara 2 mesos. Ahir Cheves Goodwin juga 0. Jo crec que el missatge és claríssim per part de Gerard Encuentra, no? Aleshores, ens continua faltant un 5 referent. Ja sé que és repetitiu, però bueno, no arriba. I com que no arriba, doncs ho hem de continuar dient. Perquè Hamilton, és veritat, està al 70-80%, ja no et dic al 100%. Perquè si estàs al 100% no hagués vingut aquí.
Clar.
Vull dir, però està al 70-80%, és un jugador molt vàlid de la CB. Però és que el problema és que no està al 20%. O sigui, tu ho veus, i dona, m'ho deia un amic, és com quan al YouTube fiques la reproducció del vídeo a 0,25, no? Doncs és el mateix, no? Quan la pilota passa per les seves mans, sembla que tot se ralentitza, no? Que tot va molt més lent. Aleshores, bueno, que té un potencial enorme? Sí, que tot i estar molt fora de forma, molt lluny del seu millor nivell, doncs és un tio de 2,13 amb moltíssima envergadura, que, bueno, quan aixeca els braços es fa de nit, sí. Però no és un tio que te pugui aportar doncs, el que ara mateix necessita l'equip. Bueno, jo crec que la plantilla no està tancada bueno. I encara s'han de fer retocs i per què no també amb algun jugador exterior perquè bueno, durant la setmana passada hi va haver reunions, com sempre, el president, el director esportiu i l'entrenador es reuneixen molt sovint durant la temporada, però sí, és cert que la setmana passada n'hi va haver una en la qual es van ficar noms i cognoms damunt de la taula de jugadors que no estan responent a les expectatives. Yeah. Aleshores, jo crec que el mercat és viu i es mouran fitxes, igual que mouran fitxes la resta d'equips.
Clar, 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 no, és que això està viu.
A Fernández, a James Nagy, li ha ficat la creu. És veritat que fa dues jornades que no juga per lesió. Bueno, pues Girona té un problema en Nagy.
Clar.
I és que és car. I en el seu moment va assumir una aposta important. Aleshores, ha sortit aquí, s'ha filtrat, llega, vol a Nagy. Jo no crec que la solució sigui Nagy, perquè Nagy no ha jugat en Jasic i Bitxos, no ha jugat en Grimau, no l'ha volgut Peñarroya, no ha jugat en Katsikaris, i Moncho Fernández és un Navy Seal i evidentment ha vingut a intentar salvar l'equip. El primer que ha fet és petar-se a Nagy.
Clar.
Jo no crec que la solució sigui anar a descarregar de massa salarial a un rival directe, perquè aquesta és l'altra. Si marxa Nagy a Girona, ostres, allí es descarrega d'una massa salarial important que els permet fer altres fitxatges.
Clar.
Bueno, Berogán també firmarà, Ucam també firme, bueno, tothom. Ha firmat també Sorolla per Manresa, tothom es mou. El mercat de l'ACB dura pràcticament els 9 mesos de competició.
Sí, sí, és així. Bé, el que sí que està clar és que em sembla que hem provat ja tots els dies i totes les hores de partit possibles ara, i que el Barris Nord respon sempre, eh? És igual dissabte al vespre, diumenge al migdia o diumenge a la tarda. El Barris Nord respon, i això, de moment, és bon senyal.
Bueno, només han fet un sold out, que va ser... Que per cert, això dels anglicanismes aquests no t'entenc, escolta, tot venut i ja està, que és l'únic en català, que entra des d'exaurides, i no omplim, com feia 23 anys, però sí és cert que la gent que hi va cada vegada doncs està més endollada i cada vegada sent més partícip del que passa, no? Criticàvem una mica, quan analitzàvem les primeres jornades, hi havia un gruix de gent, amb els tarats de nucli urdeus, que és espectacular el que fa aquesta gent, i com anima el pavelló. És brutal, però que hi havia molta gent que anava com al teatre, mitjà palometes, no? Bueno, doncs en els darrers partits la gent ja ha entès què implica anar a veure un partit al Barris Nord, que és més enllà de veure un refresc i mitjà palometes, doncs està en el teu equip. I sí que és cert que es fa un caliu molt, molt maco, però ahir jo crec que va ser la pitjor entrada de la temporada. Ojo, bueno, parlem de més de 5.000 persones,
eh? Això no m'ho dic. Parlem del 80% cap amunt, eh? Però, bueno, si hi havia algun seient...
Ja saps que soc dels que penso que jo prefereixo qualitat a quantitat.
Sí. Escolta, Albert, ara que dic això, el club ha estat treballant... És a dir, el partit del Girona ens va deixar moltes notícies. Una d'elles va ser doncs, una persona saltant al... Bueno, saltant, entrant dins del terreny de joc, senyalant amb un àrbitre. Sobre aquest tema hi ha hagut alguna cosa? És a dir, les actes ho han... ha quedat a les actes, el club l'ha identificat, se l'ha expulsat, hi ha alguna denúncia? Com ha acabat aquest tema?
Està identificat, se li prohibirà l'accés al Barris Nord, el que passa que el club també està pendent de quina és la sanció administrativa.
Vale.
És a dir, la que imposa l'ACB i la que pugui imposar la subdelegació del govern, perquè aquí ja estem parlant d'un fet que està tipificat dins de la llei de l'esport.
Val?
Aleshores, ja no és doncs, que es va haver de parar el partit tres vegades perquè per insults. Això és normativa pròpia de la competició. No, no, que un espectador s'aixequi, entri a la pista, insulti a l'àrbitre i es torni a seure, això ja va més enllà. Aleshores, des del club s'està pendent de veure quines són les decisions administratives per acabar d'anunciar quina és, però, òbviament, amb aquest aficionat ja s'ha decidit de tarda d'entrada al...
Clar. Jo això ho vaig dir la setmana passada, és a dir, ho dic honestament i ho dic ara, l'Albert no hi era l'altre dia, ho dic ara amb l'Albert, no sé si estarà d'acord amb mi, jo us ho dic ara, és a dir, les persones que ja sigueu conscients de que no us podeu controlar quan hi ha errors arbitrals, que hi poden ser, que ja sou conscients de que no us podeu controlar, absteniu-vos d'anar a un recinte esportiu i ja està. O sigui, que ho escolteu per la ràdio o ho veieu des de casa i punt, no?
Bueno, jo crec que aquí és una barreja de tot, sí, home, evidentment, el que passa és que hi ha molta gent, la gent diu, no, jo ho conec com a tothom, és el tio més tranquil del món. No, sí, jo no dubto que sigui el més tranquil del món, però va tenir una creuada de cables. És cert que hi havia moltíssimes més mesures de seguretat, fins i tot massa, crec jo, però bueno, això és una opinió personal, però també és veritat que quan tu estàs en una fila zero...
És que clar, és que...
Igual que els mitjans de comunicació, quan jo m'acredito per anar a Badalona, o per anar a Saragossa, o per anar a qualsevol desplaçament, doncs el company de comunicació del club m'envia un llistat de coses, doncs a la wifi, on te sentes, què pots fer i què no pots fer, on tens accés i on no, jo també crec doncs que quan tu estàs en una fila de zero, doncs no estaria de més també explicar-li a la gent què es pot fer i què no es pot fer amb una fila zero.
Totalment d'acord.
Per exemple, més enllà, evidentment...
10 segons, Albert.
No, és, per exemple, aixecar-te i celebrar les cistelles com un argument. No, estàs en una fila zero. Però bueno, ja ha passat i tant de bo n'aprenguem.
Bueno, mira, som novatos amb això. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Si voleu estar el dia de l'esport lleidatà, al diari La Mañana, que ho controla l'Albert. Albert, una abraçada, bona setmana.
Igualment, merci.
Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara seguim explicant el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà a les 12:20.